govern amb la mirada posada en les noves mesures per frenar el coronavirus. La portaveu de l'executiu català ha anunciat l'aportació de 59 milions d'euros al Centre Nacional de Supercomputació i la construcció del nou ordinador europeu, així com subvencions a la petita i mitjana empresa. A l'inici de la compareixença, Budó ha explicat que el govern ha aprovat destinar més de 67 milions i mig d'euros del fons de contingència a atendre l'increment de despesa no pressupostada per a aquest curs i que s'ha generat com a conseqüència de l'impacte del Covid en el sistema educatiu. Això passa mentre el govern, segons diverses declaracions en les últimes hores, es debat entre un confinament a casa de 15 dies o diversos caps de setmana. Això passaria a partir de finals d'aquesta setmana, que és quan es compleixen els 15 dies de les mesures preses per l'executiu català abans de la declaració d'estat d'alarma. I hem conegut diverses dades dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021, que inclouen més impostos als més rics i més inversió en sanitat. Pedro Sánchez i el vicepresident Pablo Iglesias han presentat un esborrany acordat in extremis que inclou la regulació del preu del lloguer i millorar l'accés a l'ingrés mínim vital. Més notícies encara a aquesta hora. S'ha fet pública avui una carta del Papa adreçada al cardenal secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, amb motiu dels 40 anys de la Comissió dels Episcopats de la Unió Europea, del 50è aniversari de les relacions diplomàtiques entre la Santa Seu i la Unió, i també al mig segle de presència de la Santa Seu com a observador permanent davant del Consell d'Europa. Francesc reivindica una Europa que sigui una família, que sigui més solidària i també intel·ligent i que projecti el futur sanament laica. I els productors i gestors d'espais culturals celebren les noves mesures del Procicat que donen una hora de marge.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. De l'11 al 14 de desembre, vine a viure les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics, perquè et mereixes una escapada plena de llum i paisatges bonics. Et mereixes una entrada al Nadal per la Porta Gran. De l'11 al 14 de desembre, les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girafull i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Ràdio Estel.
Bon Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4 i 5 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Això no s'atura. Quan encara s'està debatent sobre el que va passar al Celidor Rodríguez, ja tenim davant un altre partit de Lliga a casa contra la Ponferradina. L'Espanyol ha d'afrontar tots els partits amb la convicció de que la seva condició de favorit i la necessitat d'assolir l'objectiu de tornar a la primera l'obliga a buscar sempre la victòria. Demà els de Vicente Moreno han de posar tota la carn a la graella per sumar 3 punts menys i començar a marcar distància sobre els seus perseguidors. Tenim equip per fer-ho i no es pot deixar passar cap oportunitat ni perdre punts per una negligència autocomplacència. Ja sabeu, guanyar, guanyar i guanyar, no hi ha més. Avui és dimarts, escoltarem les paraules del míster en la prèvia del partit i a la factoria entrevistarem a Raquel Cabezón, coordinadora del femení. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Ya tenemos previa, además de una jornada histórica.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, previa todavía no tenemos convocatoria, ni que ya sabemos que será el día de partido, es decir, mañana, pero sí, estamos en día de previa, como dices. Mañana nos enfrentamos a la Ponferradina a las 7 de la tarde, el día en el que se cumplen 120 años de la fundación del Español. Así que esperemos que se pueda celebrar con una victoria, ¿no? Aunque no pueda ser con la gente en el estadio, que por lo menos sea con 3 puntos.
¿Qué menos?
Misma mañana, después de ejercitarse en la tarde de ayer, volvía a hacerlo el Español en la Nijarca, un día antes de este partido, como decíamos, y hablaba también después Vicente Moreno, nuestro técnico, el técnico valenciano, bueno, que está hablando bastante, no nos podemos quejar, porque como los partidos se suceden tan seguidos, pues tenemos declaraciones del míster pues muy seguidas, ¿no? Y hoy podríamos tener otra vez las palabras de Vicente Moreno, que ahora las escucharemos, y yo creo que ya empieza a estar, al igual que yo, también te lo digo, un poquito cansado de todo este debate, de que si jugamos o no jugamos bien. Aún así mantiene la compostura, es bastante paciente y veremos que contesta una y otra vez a cuestiones relacionadas con este asunto. Pero ya te digo, yo creo que ya empieza a cansar un poquito el tema porque el Español es líder y esto está fuera de toda duda. En primer lugar, Vicente Moreno hablaba sobre el rival de mañana, la Ponferradina, y el estado físico de Uley, que recordemos que en los últimos partidos se los ha perdido.
En cuanto a la Ponferradina, sí, a mí, evidentemente, con Embe a l'equip al que s'anem a enfrentar demà, és un bloc que a més ve treballant pues ja prou de temps en el mateix entrenador, que venen de fer una bona temporada la temporada passada, de pujar la temporada anterior en un bloc, en el mateix entrenador, que han començat la temporada un any a molt bon nivell, i així no ho diuen els resultats. De fet, com bé dius, va perdre el partit després en Gijón, contra un rival també difícil, però està que anem guanyant en gran part del partit. Si haguem guanyat aquest partit, pues, pràcticament estarien de chance entre els 3 primers. Entonces, ja te diu de la dificultat del rival, que coneguem bé, que té bons jugadors, que alguns d'ells inclús s'ha tingut en equips anteriors, com pot ser el Pablo Valcárcel. Jo sé, ho sap la dificultat que anem a tindre. A més, pues, venen a un camp, no sé si ho fan millor en casa o fora, jo crec que ho fan bé en els dos llocs, i venen a un camp que es va motivar. Per la qual cosa, pues, esperem una oposició per part del rival, pues, com estem trobant entre els equips, i que tindrem que fer molt bon partit per a guanyar-lo. I en quant a la pregunta de Buler, pues, bueno, va millorant, decidirem entre tots i mateix el mateix metge i evidentment, pues, nosaltres tenim que acceptar-ho, pues, que devia de parar una sèrie de setmanes. Millor, no sé si per a demà igual és precipitat, però jo espero que pronte pugui tornar a aparèixer, perquè és un jugador que és important per a nosaltres i que quan tant és el vam tindre en disposició de poder utilitzar-lo, pues, millor. Però no m'atrevisca a dir exactament va ser, perquè si no és demà, pues, per al proper dilluns, però anem a veure un poc l'evolució.
No nos esperábamos que fuera tan largo lo de Gulley, ¿no?
Pues sí, no lo esperábamos, pero la realidad es esa, que incluso para mañana, oye, pues está la incertidumbre de si volverá o no.
Yo creo que no estará.
Recordemos que respecto a Gulley no ha llegado a haber parte médico, es decir, no sabemos qué es lo que tiene exactamente, simplemente molestias físicas que no han permitido estar en los últimos partidos. Y pedimos perdón, como te decía, a los oyentes, en cuanto a esas pequeñas interferencias que se escuchan, son ajenas a nosotros. Pedimos perdón también en nombre del Español, porque son problemas derivados de la nueva sala de prensa y de acabar de ajustar el Wi-Fi en este sentido. Bueno, así es como hemos escuchado la rueda de prensa, nosotros y todo el mundo, y así es como vamos a oír las declaraciones de Vicente Moreno, ya te digo. Más o menos se entiende, pero oye, esas pequeñas interferencias, que sepamos a qué se tratan. Por otra parte, Vicente Moreno hablaba sobre cómo está el equipo, cómo se encuentra después de esta acumulación de partidos. El calendario, como estamos viendo, es bastante cargado. Bueno, pues cómo llega a este encuentro después de todo lo sucedido respecto al viaje de Tenerife.
Ya nosotros, después del partit, crec que no utilitzarem aquesta situació com a excusa, ni molt menys. Són circumstàncies que en la situació actual pues se van a donar, se nos dona a nosaltres l'altre dia, és de veres que en una situació on teníem tal volta el viatge més llarg i ho complica tot un poc, però jo crec que és una qüestió de ficar voluntat, perquè en l'actual situació pues anem a passar, esperem que no i que siga poc de temps, però possiblement anem a passar més d'un equip per ahir. Jo crec que tenim que ajudar-se a uns a altres i posar de la nostra part per a solventar estos problemes. Bé, jo crec que l'equip està bé. Jo crec que al final tenim plena confiança en els nostres professionals que s'ocupen de forma més específica de la preparació física. Tenim grans professionals, és que pues, s'han incorporat al club venint de mi i és que ja estaven. Entonces, jo crec que el nivell físic de l'equip és brutal. Entonces, en aquest sentit estem tranquils. A més, hem intentat els últims partits pues, no dic fer un canvi 100% de l'11, però crec que han fet pues, 2, 3, 4 canvis en cada partit, con lo qual pues, això també ajuda a tindre cert frescura pues, també en quant al minutatge i bueno, pues, demà valorarem si també fem el mateix, de fer 2, 3 tampoc massa, però millor 2, 3 canvis que ens puguen donar també aquesta frescura que ajude, però bueno, no crec que sigui un problema. Estem bé a nivell físic i estem bé per a fer un partit bo demà i si donem el nostre millor nivell pues, pot tindre opcions de poder guanyar-lo, no? Això és un poc en definitiva l'objectiu. Així afrontem el partit amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder tornar a competir, en guanyar, com he dit abans, en aquesta data important per al club i per a tota la gent que vol al club, i nosaltres pues, intentar col·laborar en aquesta victòria que seguro que fa mucha gente feliz.
Bueno, falta por ver si estará o no en el 11 Raúl de Tomás, un futbolista que lo está jugando todo últimamente. Habrá que ver si es uno o no de esos 3, 2, 3, 4 cambios que decía Vicente Moreno. Bueno, se le preguntaba también sobre el delantero, sobre el hecho de que no haya marcado en estos últimos partidos. En Tenerife se le vio pues quizá incluso bastante desacertado de cara al gol. ¿Cómo ve Vicente Moreno a Raúl de Tomás?
Yo lo veo muy bien, lo veo feliz, lo veo contento, comprometido con el equipo, con sus compañeros, con el trabajo y luego, sí, decíamos al principio que teníamos esa exigencia con él todos, pero lo estás diciendo tú, el más exigente con él mismo es él y eso es bueno para todos. No, hay que estar tranquilo, son 3 goles los que lleva, no sé si hay el... Ahora no recuerdo de memoria si hay alguno en competición que lleva muchos más que él en otro equipo. Creo que no. Ahí estará la cosa. Con lo cual, está ahí donde tiene que estar. Pero bueno, por su calidad estamos convencidos de que los goles irán cayendo y no me preocupa. Si él está comprometido, si él está exigente, si él trabaja, si él hace las cosas, puede estar 3 jornadas sin marcar, pero los goles irán cayendo y en ese sentido creo que él está tranquilo y feliz, y nosotros si lo vemos así, pues también, exactamente igual que él.
Sí, Raúl de Tomás está contento, nosotros también, José.
Desde luego. Y si marca ya, vamos, la bomba.
Sí, totalmente. Bueno, y por último, se le preguntaba a Vicente, de nuevo, sobre, bueno, lo que te decía, ¿no? El debate, si el Español juega bien, si el Español juega mal, qué le está pasando al Español, qué le está pasando al Español, que va líder de segunda. Esto lo añado yo. Bueno, pues se le preguntaba a Vicente Moreno sobre este debate, sobre el juego del equipo. Esto es lo que piensa el técnico valenciano.
Bueno, exactamente no es así. O sea, venimos de ganar el penúltimo partido en casa, me parece que 2-0, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, es verdad que el otro día empatamos. Creo que estuvimos cerca de poder ganarlo en un partido siempre difícil en Tenerife. Es verdad que al final la lectura del partido, pues tenemos que aceptar que muchas veces se va a hacer desde el resultado y no ganamos. Y la exigencia del Español es ganar los 38 partidos que vamos a competir en Liga. Sabiendo que eso, bueno, pues no sé si lo habrá conseguido alguien en la historia del fútbol, ganar los 38 partidos de Liga en segunda división. Creo que no habrá nadie que lo habrá conseguido. Entonces nosotros, aunque yo mi ilusión era conseguirlo, no en principio va a ser difícil el poder conseguirlo. Entonces, sí, venimos de empatar el último partido, ganamos el anterior y perdimos en el campo del Rayo, también en esa jugada aislada, estuvimos cerca de poder seguir pues invictos. Al final ya digo, esto son rachas. La de ahora creo que especialmente no es muy negativa. Ya me afirmaría que las rachas sean como la que tenemos hasta ahora, ¿no? En la jornada 8. Y esto irá y vendrá, y habrá días que encadenaremos más victorias y alguna menos, y ya está. Yo al final lo que me preocupa es trabajar en que la gente, los jugadores estén bien, en preparar los partidos como con la dedicación que toca, en tener la cabeza única y exclusivamente ahora mismo en el partido de la Ponferradina, porque sabemos la dificultad que tiene. De hecho, pues como decía antes, es un equipo que el poder estar entre los tres primeros o no lo determina el último partido. Con un buen resultado lo estaría. Quiere decir que es un rival que para todos los equipos es difícil. Recuerdo no hace mucho ganó 3-0, incluso me parece que al Rayo. O sea, es un equipo que es difícil, y nosotros la atención la tenemos única y exclusivamente en el rival y en ganar el partido.
Pues hay un punto de ironía y todo en la respuesta, ¿no? En eso de que yo quería ganarlos todos los partidos y al final no va a poder ser, ¿no?
Claro, es lo que yo te decía. Ya te digo, ni mucho menos que nadie interprete que estamos en contra ni criticamos a quien considere que el juego del equipo es malo o algo así. Cada uno tiene su opinión y es libre. Pero Vicente Moreno, yo sí que creo que mantiene la compostura, sí que creo que por el momento ni mucho menos tiene una respuesta salida de tono, pero a la vez yo empiezo a vislumbrar que empieza a estar un poquito cansado, ¿no? O cuanto menos que no acaba de entender que haya tantas críticas cuando lo que dice él mismo, ¿no? Pues estamos líderes, sí, a todo el mundo le hubiera gustado ganar todos los partidos, pero somos líderes y hemos recibido un gol en 8 partidos. Es que al final esto es más difícil de lo que puede parecer desde fuera. Y por ahí va el resto de la respuesta, ¿no? En cuanto a que comenta, bueno, la Ponferradina, que oye, que va a ser complicado y tal. Bueno, pues yo aquí añado, y esto es un comentario que hago yo, que si alguien se piensa que vamos a ganar 5-0 a la Ponferradina, probablemente sea una decepción mañana. Es posible, ¿eh? Y ojalá lo hagamos, y ojalá ganemos 6-0. Pero también puede ocurrir que no sea así. Y es lo que estamos viendo en estos últimos partidos, y cuando no sucede, pues parece que nos decepcionamos, ¿no? Y está el debate abierto.
Muy bien, pues unos consejos y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Pues ya mañana analizaremos a la Ponferradina, porque bueno, también tendremos la convocatoria del equipo, pero danos si acaso alguna pincelada.
No, y ya te digo, por puntualizar lo que comentaba, seguro que Vicente Moreno es el primero que es consciente de que este equipo tiene margen de mejora y que este equipo tiene que ir a más. Pero bueno, lo cierto es que podíamos estar peor también, ¿eh? Quiero decir, hay 21 equipos en segunda que están peor que nosotros en términos clasificatorios. Bueno, pincelada. Bueno, Ponferradina, lo que decía un poquito Vicente Moreno, un conjunto bastante férreo, bastante de aprovechar mucho los errores del rival, de maximizar esos errores del rival. Así que, de nuevo, como venimos comentando estas últimas semanas, va a haber que aplicarse muy bien en los duelos. Ya sé que soy bastante pesado con este asunto, pero en segunda división es lo que marca la diferencia. Mañana entraremos más en materia y sí que hablaremos pues del dibujo táctico que utiliza, cuáles son los jugadores más peligrosos y demás. Pero recordar que de los tres últimos partidos sí que es verdad que solo ha ganado al Tenerife, también que no disputó ese partido frente al Alcorcón que se suspendió por asuntos relacionados con el coronavirus, por positivos de coronavirus en el Alcorcón. Bueno, es un equipo que sí que hace un mes estaba, cuanto menos en términos resultadísticos, mejor de lo que está ahora, pero ni mucho menos eso le hace pues más débil, sino que al revés, más peligroso. Yo espero un partido quizás similar al del Mirandés, mañana acabamos de puntualizar, pero ya te digo, no espero tampoco un 5-0 ni un 6-0.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos ya a la factoría.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y como ya veníamos informando, hoy tendremos con nosotros a la coordinadora del fútbol femenino. Recordemos el femenino españolista que viene de ganar dos partidos seguidos. Recuérdanos, Javi, ¿qué calendario tiene por delante?
Pues sí, lo que le viene por delante es enfrentarse, recibir al Eibar a domicilio frente al Granadilla, en casa frente al Athletic, a domicilio frente al Santa Teresa y en casa frente al Sevilla. A priori, considero que un calendario agradable, ¿no? O cuanto menos favorable para obtener buenos resultados, pero ahora Raquel Cabezón pues nos puntualizará si esto es así o no y si la primera Iberdrola es más fácil o menos fácil que la segunda división. Aquí hago alguna broma con lo que está sucediendo respecto a Vicente Moreno. Ya veremos, esperemos que continúen encadenando buenos resultados. Recordemos que venimos de una temporada muy mala la pasada, pero este curso la cosa ha empezado mucho mejor.
Y creo que ya tenemos a Raquel al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de volver a hablar contigo.
Igualmente.
Han pasado algunos años. Bueno, recordemos que Raquel fue una de las jugadoras que ganó la primera Copa de la Reina con el Español en la 96 y repitió en la 97. Imagino que al volver te has encontrado el club muy cambiado, sobre todo en lo que se refiere al fútbol femenino. Estructura deportiva, profesionalidad, temas médicos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que no, en ese aspecto no tiene mucho que ver con el fútbol que he vivido yo, pero bueno, es una muestra más de los avances que han ido habiendo en el fútbol femenino y nada, pues adelante, todo lo que sea crecer y que el fútbol femenino crezca, mejor.
¿Y cómo has vivido la debacle del femenino de estos últimos años, sobre todo en lo que se refiere al hundimiento de la última temporada? ¿Cómo lo viviste como aficionada?
Bueno, pues con pena, ¿no? Porque, bueno, siempre como perica, tanto el femenino como el masculino, pues los quieres ver lo más arriba posible, ¿no? Y bueno, la temporada pasada, pues es bueno, un poquito para olvidar en todos los aspectos y bueno, ahora ya solo mirar para arriba y dejar esos malos tiempos atrás e intentar girarlo todo y que todo sea, pues eso, intentar sumar, competir y llevar al español pues lo más alto posible.
Como decía, estamos asistiendo a un cambio radical porque, bueno, hemos empezado muy bien la liga. ¿Qué ha hecho Raquel Cabezón para cambiar esa dinámica?
Bueno, no Raquel Cabezón, sino Raquel Cabezón es una pieza más que llega al club este verano y lo que intenta es eso, ¿no? Dar un giro a la situación en la que se encontraba la sección femenina y, bueno, pues hemos hecho una reestructuración, está claro, hemos creado un equipo que creemos que va a ser competitivo, de momento lo está haciendo y, por lo tanto, pues es eso, ¿no? Raquel Cabezón lo que ha aportado es ilusión y ganas de trabajar y de llevar esto adelante.
¿Y el femenino se ha visto afectado en cuanto al presupuesto por el descenso del primer equipo a segunda?
No, en ese aspecto tenemos el respaldo completo del club y no nos hemos visto afectados en ese ámbito.
Bueno, ya has comentado que este año el objetivo es la permanencia, pero bueno, celebramos 50 años del nacimiento de la sección del fútbol femenino del español. ¿Qué te gustaría conseguir para celebrarlo?
Hombre, a mí conseguir, pues lógicamente siempre conseguir un título, ¿no? Está claro, ya desde jugadora pues ya era ese los objetivos y ahora mismo pues desde otra perspectiva, pero la idea es la misma, ¿no?
Bueno, nos sorprendió.
Es posible la clasificación y a partir de ahí, pues si se consiguiera algún título sería genial, pero bueno.
Por lo menos meterse la Copa de la Reina estaría bien, ¿no?
De la dinámica que se venía el año pasado, la situación era muy complicada, sabemos de dónde venimos y ahora el objetivo es competir cada domingo o cada partido, que este mes nos tocan entre semana también, e intentar sacar puntos.
Bueno, nos sorprendió al principio de temporada que se volviera a apostar por un técnico sin experiencia en el fútbol femenino, pero de momento los resultados están avalando el trabajo de Rubén Casado. ¿Qué te decidió por él y por cesar al anterior, que por cierto no se lo esperaba?
Bueno, como hablábamos, ¿no? Se necesitaban cambios en todos los aspectos y bueno, Rubén Casado era una de las piezas que estaba sobre la mesa, entre otros nombres. Y bueno, pues a día de hoy yo creo que lo que tenemos que dejar de hacer es diferenciar el tema de fútbol femenino y fútbol masculino y centrarnos en lo que es en fútbol, ¿no? Y en este aspecto, pues Rubén reunía todas las condiciones, era un entrenador de club, conoce el club por dentro perfectamente y con, bueno, pues muy experimentado, sabe mucho de fútbol, ha congeniado muy bien con el equipo, las chicas igual con él. Y en este aspecto estamos encantados.
Bueno, la temporada pasada fue muy difícil armar un buen equipo porque las elegidas rechazaban venir al español. ¿Este año ha sido también muy difícil o el cambio al frente de la coordinación ha ayudado?
Bueno, el por qué no sabía decirte, ¿no? Pero sí que es verdad que no hemos tenido mucha complicación para poder fichar. Lógicamente, tenemos el presupuesto que tenemos y sabiendo lo que podíamos hacer y qué movimientos podíamos hacer, pues hemos ido buscando jugadoras que nos encajaran en el proyecto que queríamos hacer y que encajaran en el estilo que quería seguir el club. Y a partir de aquí, bueno, yo creo que siempre que te quiera fichar el español, independientemente de la posición en la que quedas el año pasado, pues siempre tiene que ser un aliciente, ¿no?
Bueno, imagino que para todas fue una liberación volver a ganar tras más de 500 días, ¿no?
Hombre, eso fue toda una alegría, la verdad, sobre todo para la gente que ha estado viviendo estos años difíciles, pues volver a ganar, lógicamente fue una alegría y bueno, pues eso, un soplo de aire que te da ganas de seguir trabajando y de bueno, de ver que se están haciendo las cosas bien y que hay que seguir por la misma línea.
Y el subidón, repetirlo ante la afición contra el Deportivo, una afición que recordemos que tocó muy tocada, que quedó muy tocada la temporada pasada. ¿Cómo fue volver a jugar con público?
Bueno, contentas porque bueno, yo creo que dentro de toda esta situación que estamos viviendo ahora, desgraciadamente, lógicamente lo primero es la salud, ¿no? Pero bueno, el club ha decidido hacerlo de esta manera y nosotras, pues por nuestra parte, encantadas de que puedan volver a la Ciudad Deportiva siempre y cuando cumplamos todas las medidas sanitarias y de protocolos y siempre es bueno que venga el aficionado, bien porque se lo merecen y segundo porque el equipo pues los necesita y siempre vienen bien.
Decía Brenda en una entrevista publicada recientemente en La Grada que están volviendo a ganarse el respeto. Este equipo demostró ambición contra el Deportivo. ¿Habéis logrado que sea más fuerte mentalmente?
Sí, yo creo que sí. Empezamos la Liga contra uno de los huesos de la Liga Iberdrola, como ya sabemos, que es el Atlético de Madrid, y aún así se compitió muy bien. Y bueno, los últimos dos partidos los hemos conseguido sacar, y quieras que no, pues las chicas están ganando también en confianza y queremos demostrar pues que la victoria de contra el Madrid Club de Fútbol no fue una casualidad. El día del Deportivo lo demostraron y bueno, pues a seguir trabajando y a seguir compitiendo.
Bueno, volviendo al que sería tu negociado, entre comillas, el próximo partido es contra el Eibar, al que en pretemporada se le ganó 1-2 con goles de Markova y Maya. Imagino que tenéis depositadas muchas esperanzas en Karpova de cara al gol. ¿Su lesión nos obliga a fichar un recambio?
Bueno, estamos en ello, ¿no? Lógicamente ha sido un contratiempo que desgraciadamente hemos tenido. Pero bueno, para eso hemos hecho una plantilla que no nos cause que estas cosas sabemos que pueden pasar y que no nos tenga que causar ninguna dependencia, ¿no? Lógicamente es una baja muy importante, porque además estaba muy bien, estaba jugando muy bien, pero bueno, que teniendo la plantilla que tenemos actualmente, como ya se demostró el día del Depor, pues pudimos competir igual.
Y por último, tras tus 12 temporadas en el Español, jugaste en el Levante, un club que sin ser un histórico en el fútbol femenino, se ha colocado entre los mejores de la categoría. ¿Crees que el Español tendría algo que aprender de cómo han tratado allí el fútbol femenino?
Bueno, yo creo que hay muchos factores que pueden influenciar a todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Español desde siempre ha estado con la sección femenina, quizás sí que han faltado cositas, pero bueno, yo creo que aprender, tenemos que aprender todos de muchas cosas y lo que es importante es seguir por la línea que estamos trabajando ahora mismo, que yo creo que es buena para el club, para el femenino y para todos, y por lo tanto, en ese aspecto, por ahí vamos a seguir.
Pues hasta ahí estamos todos, ojalá que recuperemos los buenos momentos que tú los viviste también como jugadora y que el femenino, el Español, vuelva a estar donde se merece.
Pues ojalá así sea y por nuestra parte no quedará nada por hacer porque vamos a trabajar a tope para que pueda ser así, que los aficionados y todos los pericos puedan disfrutar de este femenino.
Pues nada, celebremos también un buen aniversario del nacimiento del femenino. Buenas tardes, Raquel, ya seguiremos hablando.
Perfecto.
Un saludo. Gracias. Saludo.
Mon Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Ràdio Estel.
Tribuna Universitària, un nou programa de ràdio dedicat exclusivament al món universitari de tota Catalunya. Tots els dimarts, a 6:15 de la tarda. Us esperem.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ja tenim els nostres tertulians per telèfon perquè, bueno, la realitat de la pandèmia ens obliga a prendre mesures com tothom, imagino que esteu prenent amb la vostra feina i amb la vostra particular. I tenim a Oriol Vidal a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Uri.
Bona tarda. Abans que res, digui'm quina cançó és aquesta de la sobretaula, que sempre em té intrigat.
És el David Bowie.
Ah, és David... Hòstia, pues no, em sona molt una mica distorsionat. I la cançó?
Pues hauria de buscar-la, perquè no recordo ara el títol.
Ja m'ho diràs.
Vale, ja t'ho diré. I el Nacho Lulia també el tenim a l'altra banda.
Bona tarda.
Com estem? Bueno, abans de tot, un consell. Si necessita comprar, vender o alquilar un local, llame al Grupo Ferran. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito. El Grupo Ferran son especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamiento residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultoría inmobiliaria. Contacte en el 93-648-00 o visite su web en ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Llame de parte de Montperico y el éxito está asegurado. 93-648-00. Bueno, què us sembla el debat sobre si juguem bé, si juguem malament, si mereixem ser líders? Uri, què et sembla?
A veure, no hi ha... El primer debat no existeix. No, jugar bé, no juguem bé. Això és així, vull dir, no... Si entenem per jugar bé allò que poses al pitet i tens un orgasme futbolístic...
Guanyar 4-0, no?
I quina emoció, no juguem bé. Però que mereixem ser líders, evidentment que sí. Això ens sembla indiscutible. Més que res, perquè és matemàtic, no hi ha més. I a banda, doncs, s'està demostrant que sòlid l'Espanyol ho és. Ara bé, el que falta és convèncer.
I, Nacho, no et sembla que estem tornant una mica exquisits, sent líders, destacats, amb només un gol en contra i, bueno, tothom està, sembla enfadat, no?
No, home, jo no crec que sigui una qüestió d'estar enfadat, però sí que a mi personalment sempre em dona la sensació de que podem fer més. És a dir, és veritat, estem líders, vull dir, a dia d'avui... havia gent que a principi de temporada deia que ens n'anàvem a segona B. Jo crec que estem a la posició que ens toca, jo crec que tothom per això tenim que estar contents, però sí que és veritat que ens dona la sensació, per almenys a mi, de que, per exemple, el partit del Tenerife era un partit que amb un palet d'encert te l'emporta 0-2 sense tampoc haver fet res de l'altre dijous. Vull dir, jugant el mateix partit i amb tres jugadetes una mica de sens, aquest partit te l'emportes. I jo crec que és aquesta, la sensació, no? que t'adons compte de que tens un bon, de que tens un bon equip, de que la resta no té tan bon equip i que crec que podem aspirar a més. No jugar bé, jo no... Això de jugar bé és la gran mentida del guardiolisme de tota l'època i tal, no? Jo vull guanyar el partit amb una certa, diguem... amb un 0-2 o està guanyant a casa amb un 2-0 i no està patint fins al minut 70 o al minut 80. Ja sé que l'Oriol em dirà que és la segona divisió, que és molt complicada, que costa guanyar, però sí que m'agradaria això, o sigui, veure una mica més de solvència a l'hora de solucionar partits, o que l'altre dia, doncs, en un partit que jo crec que realment era guanyable, era un partit que jo crec que la diferència entre nosaltres i el Tenerife era gran, que l'Espanyol se l'hagués pogut emportar amb el que ja dic, amb solvència, amb un 0-2, i acabar. Jo l'altre dia ho posava a Twitter, el problema és que portem un gol en contra i hem perdut 7 punts. O sigui, és molt perdre 7 punts amb un gol en contra, i això és perquè darrere ho estem fent molt bé, ho està fent molt bé, la defensa ho està fent molt bé, però tenim un problema de mig camp cap endavant, ja no de no marcar gol, sinó de generar molt poques ocasions clares de gol.
Però és que, Nacho, tu mateix deies que va bé, falta d'encert a Tenerife, però això d'això, a qüestionar-ho tot, com sembla que ja s'està instal·lant aquest debat de que si som un equip massa conservador, potser entre poc i massa, no, Uri?
Sí, però, home, jo aquests dos últims partits sí que he trobat a faltar una mica més de risc. Vull dir, està bé que l'equip tingui unes prioritats, que és que si no ens marquen gols, si no patim, doncs això ens ho emportem, però, home, entre poc i massa, no? Jo crec que dona la sensació que l'Espanyol hauria de poder desequilibrar en alguns moments. Jo, abans del partit de la setmana passada, després de la derrota contra el Rayo, era més de donar-li la raó a Vicente Moreno i tal, però crec que en aquests dos partits ha estat massa l'equip maximalista, no? Molt pocs jugadors que han intentat un regat, un dribbling, quan en aquesta categoria tens capacitat per fer-ho, i si ho fas, és molt probable que generis una ocasió de perill. A la que tu aconsegueixes fer una finta o el que sigui, ja et quedes en una situació franca, i aleshores això l'Espanyol ho ha d'aprofitar, ha de trobar més a Raúl de Tomàs. Jo crec que també és urgent que el davanter que l'acompanyi ha d'aconseguir una entesa amb ell, que puguin combinar, perquè penso que també ha de ser una de les maneres de desestabilitzar les rivals. Això no ho vam veure sobretot a la primera part amb Puado i de Tomàs, que miraven molt de fer la guerra una mica cadascú pel seu compte, no? Semblaven jugades d'entrenament que era, vinga, aquesta l'acabes tu i aquesta l'acabo jo, i no, el que s'ha d'intentar és crear aquí el desconcert a les defenses, no? I em sembla que de vegades l'Espanyol peca de voler fer massa pla, no? Massa continuat, sí. No? Oferir una versatilitat d'acord amb els recursos que té.
O sigui, compreu el...
Que ho hem d'exigir, ja.
Compreu la definició de que som un equip conservador, per dir d'alguna manera, qualsevol dels dos. Nacho, tu mateix.
Sí, bueno, a veure...
Però anem líders, eh? Hem de recordar-ho.
I conservador, i això, t'ho repeteixo, això es veu amb que molts partits ens els emportem a últim moment. Sembla una mica amb el butxeig, doncs aquell butxeig que, bueno, va esperant, i a última hora diu, bueno, ja caurà. Jo crec que és una mica la sensació que ens està donant a tots, no?, de dir, el que jo et deia abans, no?, de, home, podem fer més. O sigui, jo crec que amb el Tenerife podem fer més, jo crec que amb el Sabadell podem fer més, jo crec que amb l'Oviedo... Amb tots els equips que hem jugat jo crec que podríem fer més, i amb tots estem esperant, dona la sensació, és la sensació que don, de dir, bueno, tenim més qualitat, al final cometran un error, al final nosaltres tindrem aquell punt d'encert de que li caigui la pilota bé a Raúl de Tomàs i marcarem el gol. És veritat que l'altre dia, a última hora, hi ha un remat del Monito, hi ha tal, sí, sempre tens dues o tres jugades que sí, que per poc que n'encertis una, pum, ja s'ha acabat el partit i t'emporten els tres punts. Però el que et deia, no, jo crec que amb el que tenim, amb el pressupost que tenim, amb els jugadors que tenim, i veient amb qui està jugant, podríem intentar fer-ho un palet millor, no? I ja dic, no crec que ja sigui només un tema simplement de guanyar, que els resultats són bons, no ens podem queixar i anem cap endavant. Sinó que no podem sempre estar al filo de la navaja amb el moment que tens un error, com ens va passar al camp del Rayo, pam, automàticament se te'n van 3 punts. Que tens, que no tens el bon dia a l'hora de rematar, pam, ja has perdut 2 punts. I és una pena, perquè jo crec que dels 3 partits d'aquests 7 punts que hem cedit, possiblement 3 els tindríem que tindre, com a mínim l'empat del Rayo i els 3 punts de l'altre dia els tindríem que tindre.
Jo, en tot cas, sembla que Vicente Moreno no sortirà del seu pragmatisme, per molt que cada setmana se li repeteixi el mateix, perquè a més, vull dir, com diguem, la solució la té al davant, anem líders, o sigui, és incontestable, no? Ja li poden dir cada dia el mateix, no, Uri?
Sí, sí, però bueno, és un liderat que ara mateix, si tu un dia tens la desgràcia de patinar, clar, està tot una mica mumucador, i aleshores, clar, jo crec que en algun moment aquesta jerarquia que té l'Espanyol en algun moment ha de cristal·litzar, de dir, vinga, toca fer el famós cop contra la taula, no?, sobre la taula, que jo veig que demanen molts aficionats, doncs realment hauria de caure pel seu propi pes, però clar, perquè caigui el cop, tu realment has de voler moure el braç.
Però no és també l'actuació dels jugadors la que marca els partits?
O sigui, sí, però ja no, hi ha vegades que, jo què sé, es nota molt, per exemple, contra el Mirandés, de seguida l'Espanyol va passar a defensar-se amb un bloc molt baix, veies tot l'equip molt aculat, no? I no és l'Espanyol aquí que tingui jugadors per sortir a la contraràpida, excepte en Barba i Puado, potser, és que la resta no són jugadors de grans cavalcades, anada i tornada. Miguelón, però bueno, Miguelón no era titular l'altre dia. Aleshores, aquí jo crec que s'ha acabat de modular, que penso que l'Espanyol, amb els defenses que té, es pot defensar bé, potser sense donar-li tant d'espai a l'equip rival, i recuperant la pilota abans, que és el que també t'acosta la porteria rival a l'hora de robar, no?
I potser és el que deia el Nacho, no? Que fins al mig del camp, o sigui, són molt sòlids, no? Però davant falta encara buscar les peces que realment funcionin. Jo estic trobant a faltar Goulet, i mira que precisament era un jugador al que tothom li deia que no ha de jugar, que no sé què, que les falla totes. Però amb ell al camp, ocasions contínues teníem, no, Nacho?
Sí. Per això t'ho dic, però crec que el gran problema, ja dic, no crec que sigui tan sols de falta de gol, perquè és que el problema és que no generem oportunitats de gol. Han hagut diversos partits, jo ho deia la setmana passada, que no hem generat ni una sola ocasió de gol, i això no és culpa dels davanters, això és culpa directament de que no li arriben. Jo crec que darrer encara li falta, bueno, vull dir, o li falta o ja directament no ho té, aquest punt de qualitat per fer-se l'amo el partit, al centre del camp ens costa encara, ja t'ho dic, fer arribar pilotes. Ja ho veus, amb Raúl de Tomás el problema és que li arriben molt poques pilotes, i a més és un jugador que li costa molt anar a buscar, vull dir que ho intenta, que va, però a la mínima es frustra, que a la mínima s'enfada, que quan no li arriben pilotes clares al final arriba un moment que fa com un nen petit que s'enfada i ja no les va buscar. Llavors, clar, no tens aquest davanter que en un moment donat et faci el canvi. Fa uns... Pensàvem que Puado potser tindria molt més gol, venia del Zaragoza amb uns quants gols i s'està demostrant que no té tant gol, a lo millor per solucionar partits, i llavors estem una mica orfes, això de tindre més qualitat a dalt i de matar partits. I a mi, aquesta jerarquia que diu l'Oriol, a mi em falta realment un 5-0. Sí, em falta realment agafar un partit i veure que comencem el partit i acabem el partit 90 minuts controlant, dominant, amb gana de gol, amb marcant, el que t'ha dit, 5 gols i demostrant una mica, doncs, home, que hi ha equips que són millors, però hi ha equips que jo crec que estan anys junt del nostre nivell, i em falta un parell de golejades per això, no?, per demostrar que l'equip té nivell. No m'agrada veure el partit de l'Oviedo, que sí, guanyem 0-2, però quedem tancats amb l'Oviedo i quasi amb la broma ens empaten, aquest no entenc per què tenim que tirar-nos enrere en determinats partits.
I el que sí que veig és que Raúl de Tomás necessita un soci. I recordava l'època de la penya Tamudo, al principi no connectàvem perquè de la penya anava revolucionat i Tamudo no arribava, fins que al final van connectar. Potser li està faltant això amb el Raúl de Tomás, no, Uri? Un que sàpigui sempre on se l'ha de ficar perquè ell està disposat, però no li arriba en valor, no?
Sí, jo crec que ho acabarem trobant. L'altre dia ja vam veure un Fran Mérida espectacular, a Tenerife em va encantar, i com també va estar diferenciada en el partit contra el Mirandés. Però el dia del Tenerife realment tu veus el que s'espera d'un migcampista de l'Espanyol, no? Pues això, el que deia jo, aquest desequilibri, aquesta passada que realment et situa a les portes del gol amb molt poc. Va faltar que després les entrades de Miguelón, sobretot, acabessin trobant un rematador, però aquesta ha de ser la via a seguir, insisteixo, que ha de trobar l'enllaç, no? Perquè Melendo, per exemple, va començar bé contra el Mirandés, en canvi a Tenerife va quedar molt diluït, i Darder l'altre dia no va ser titular, que ja sabeu que jo penso que el Sergi, com a mínim, als partits de casa hauria de ser sempre titular. Jo crec que si un dia arrisquem una mica més amb els jugadors del mig del camp, tampoc passarà res i s'ha de veure. Si al final et surt més a compte anar a buscar l'equip, que és cert que et pots hipotecar amb una contra, perquè si tu a canvi li aconsegueixes altre dos gols, doncs escolta, al final l'equip creixerà. I aleshores jo crec que també l'has d'estimular a créixer. O sigui, jo crec que és evident que aquest Espanyol anirà més, però dóna la sensació que estem contemporitzant un pèl massa, perquè veig que costa que els jugadors es llencin a dir, escolta, que sóc millor, i ara aquí fem una paret, i ara aquí et driblo o el que sigui. No? És veritat que els rivals contra l'Espanyol canvien la seva manera de jugar, pràcticament fan el catenaccio, però, bueno, escolta, provem un dia.
Sí, bueno, contra el Mirades vam acabar fent toquecitos al final del partit quan ja es veia que ho tenien fet en comptes d'anar a buscar, rematar i fotre el tercer o el quart, no? Que també això són els jugadors. Al principi de temporada semblava que aquest equip, sobretot veient d'on veníem, necessitava, entre cometes, un gos pel centre del camp. I fixa en el que hi pare, però ara el que estem demanant és tot el contrari, estem demanant passadors, algú que li posi art, no? S'està quedant sense lloc el que hi di, Nacho?
Sí, bueno, clar, per lo que t'he dit, perquè jo crec que al final tothom volem una mica d'alegria. És veritat que guanyar està bé, però necessitem un passador, necessitem una persona que tu veguis que el que diem, no?, que tinc una connexió amb Raúl de Tomàs, que tinc una connexió quan estigui golei, que el que pensava en un moment donat fa any i pico amb Monito Vargas, que anem a veure tres o quatre jugades d'aquelles que no connectaven molt bé amb golei, i que li donava pilotes en profunditat. Jo crec que és això el que tothom està esperant, no? Que començar a veure una jugadeta que hi hagi 5 passes seguits o 6 passes seguits, que vegis trenada, no? Això ens està costant molt realment aconseguir-ho. I jo crec que està aquí. No crec que la gent estigui enfadada, simplement que la gent, estàs a segona, ets conscient i dius, vull veure alguna cosa més per un any, a més que estiguem a segona i que l'objectiu és evident que és pujar, jo crec que tots, ja que hem patit molt la primera divisió i tots entenem que la primera divisió és tan complicada de poder donar espectacle, doncs home, és el que jo deia, no? Jo crec que tots ens mereixem de tant en quant un 4-0 i no patir, no estar fins al minut 80 patint amb el Sabadell o amb l'Oviedo o amb l'altre. Vull dir, jo crec que tots ens mereixem alguna cosa més.
Creus que ja és Uri el moment de donar-li la titularitat, per exemple, a Vadillo, que sembla que també és un tècnic, és un jugador amb classe?
Sí, però és que clar, no veiem els entrenaments, no sabem en quin punt està exactament Vadillo, no? Que la veritat, quan ha jugat...
Ell semblava demanar la pilota, o sigui, semblava que volia jugar.
Sí, no, però clar, falta que la puguis demanar amb continuïtat, que és el que sempre dic jo, no? Que sobre el paper, evidentment, l'Espanyol té un equipàs, però després això cal perllongar-ho en moltes jornades i possiblement Vicente Moreno, amb aquestes decisions que està prenent, també estigui calculant una mica aquesta regularitat que li pot oferir l'equip. Que si ho està fent en excés, doncs ara em dona la sensació que sí. Veurem si sumant les dues pròximes victòries ens deixem anar tots una miqueta i ho veiem diferent. Jo penso que futbolistes n'hi ha, però després, clar, torno a dir, encara que el Nacho es posi, digui que sóc un pesat i tal, és una categoria on les distàncies no són tan llargues. Avui he vist un film molt interessant que ara no em ve el nom del
Manu Carrasco.
Exacte, del Manu, que explicava molt bé doncs el que jo venia intentava explicar-li al Calero i al Nacho la setmana passada, que les diferències pressupostàries al final no ni acaben reflectint res ni es poden comparar el que passa primera amb Barça i Madrid i la resta, no?
Recordem, si vols,
no és el mateix.
Jo també he vist aquesta estadística i només recordar que des de la temporada 13-14 fins aquí mai ha pujat el que tenia el millor pressupost de segona com a primer. O sigui, que és una data important, no? O sigui, que realment...
Però l'Espanyol aquest any té el rècord, vull dir, clar, si algun any s'ha de trencar això és aquest. I tots estem convençuts que ha de ser així, més que res, perquè pues, mira, l'Sporting de Gallego l'altre dia va guanyar, però també li va costar molt.
I aquesta regularitat, aquesta fiabilitat que et pot donar l'Espanyol, en principi no la veus en cap altre equip. Però és veritat que necessites ser una mica contundent, sobretot, jo crec, per enxufar els jugadors, no? Perquè si tu vas amb una dinàmica que Raúl de Tomás no et marca durant dues jornades més, que Puado no acaba de trobar-se, que el Bonito ni xitxa ni limonà i minuts a les escorrialles, que Melendo apareix i desapareix, que Darté no se sap ben bé quin rol ha de tenir. Clar, jo crec que aquí és quan sí que m'amoïnaria tot una mica més, perquè veuries com la incertesa doncs, va creant un xup-xup ja no tant amb l'entorn, que mira, això és anecdòtic el que diguem o deixem de dir, sinó potser dins de la confiança dels mateixos jugadors. I aquí sí que podríem tenir una primera pega important de cara a l'evolució de l'equip.
Jo el que una mica demano, és que el deixem treballar Vicente Moreno, perquè sembla, dona la sensació, de que no és que no tant que estigui dosificant a l'equip, que potser sí que és molt pragmàtic, però sí que encara està buscant aquest 11 realment competitiu, perquè és el que tu estàs dient, Uri. Hi ha jugadors que no acaben de funcionar, no? I crec que, evidentment, Nacho, aquest equip té molt marge per créixer, no?
Sí, està claríssim. I per això jo crec que tots, al final, estem demanant més. O sigui, jo crec que al final no és una qüestió de demanar més quan no sent realista. Al final, jo crec que tots demanem una mica més perquè som conscients de que l'equip pot donar més, perquè tenim molt bons jugadors, perquè tenim jugadors que els hem vist jugar molt millor. I quan dieu que el pressupost no és res, clar que és, perquè fixeu-vos que estem, en certa manera, dient doncs, que l'Espanyol li està costant jugar, que no ho està fent bé, i estem els primers. Clar que el pressupost marca, vull dir, el pressupost marca primera divisió amb equips com el Barça o el Madrid, que fent-ho molt malament acaben el primer, el segon, o un any que és un desastre, acaben un tercer, i jo crec que l'Espanyol és una mica el mateix reflex, és a dir, que aquest any fent-ho molt malament pots quedar entre els quatre primers, vull dir, la resta d'equips quedaran molt lluny, amb la qual cosa sí que marcarà les diferències el fet de tindre un pressupost alt.
Sí, però has de demostrar que ets un equip. O sigui, pots tenir un gran pressupost. De fet, no han canviat tant els jugadors. Han canviat peces importants, però aquest equip, a primera, va passar el que li va passar. O sigui que encara hem de demostrar que som el que valem.
Comentem, no? El tema no és que tu hagis millorat molt. El problema és que tu has passat de jugar pues, contra Messi o contra qui sigui,
que et guanyava,
anar a jugar contra un nano que potser està cobrant 50.000 euros per jugar al futbol. Llavors, jo crec que aquí està la diferència és el que parlava l'Oriol abans, una mica, de que sembla que no s'atreveixin a encarar amb jugadors que jo crec que, home, tenen una categoria molt inferior que defenses de primera divisió. Llavors, tu tens que ser més valent, tens que entendre que si tu realment et consideres un jugador de primera divisió, tens que driblar, tens que atrevir-te, tens que fer coses diferents, tens que ser una mica... Vull dir, no pots caure en el seu mateix joc, perquè al final avorreixes.
Està clar que aquest any, aquesta temporada, qualsevol empat tindrà gust a derrota, no, Uri?
Bé, cal veure les circumstàncies del partit. Jo, malgrat totes les pegues que estic posant, penso que estem en bones mans, ho torno a recalcar, i el que falta és això, que l'equip vagi fent clics successius i vagi evolucionant, que evidentment ja veiem quina serà la proposta de Vicente Moreno, sobretot fiabilitat darrere, i a partir d'aquí doncs construir. Però crec que l'Espanyol, per una simple inèrcia dels seus mateixos futbolistes, ha d'anar incorporant risc, perquè és que és el que diu la lògica. Tu al final, si tens jugadors com en Barba, tios que poden desmuntar les defenses rivals, doncs escolta, a por ello i ja està, i cal provar-ho. I sobretot això, accions on els jugadors d'atac combinin, perquè a vegades és això, arribes a la zona de tres quarts i allà ja ha d'acabar la jugada el futbolista que la té, no? És el que estic dient, que a vegades falta emparo, la passo, que és la manera de desmuntar defenses així tant de dues línies i que deixen pocs espais.
Està clar, és que hauríem d'atacar com una onada, però al final no està sent així, no estem arrossegant, no arrollamos, com deia aquell, no, Nacho?
Bueno, clar, no arrolles, i saps què passa? Que
al final el que parlava de la classificació, sembla que estiguis molt lluny, però tu ara tens la desgràcia que el pròxim partit perds. Hi ha tres equips que guanyen i de cop et quedes al tercer i aquí ens estem tallant les venes la setmana que ve. Amb la qual cosa, clar que tenim que millorar, clar que tenim que intentar agafar una mica de matalàs.
I... 5 segons, companys, esperem que demà no perdem perquè...
El grupet de quart, quin, cinquè, poc que necessitem.